Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Eva Compte. Nit de carnaval tràgica. A les carreteres catalanes, 6 persones han perdut la vida en 4 accidents mortals. Al Vallès Occidental, al Baix Ebre i Osona. Un cap de setmana negre en què s'han registrat gairebé una quarta part de les víctimes mortals en accidents viaris d'aquest 2025. Anem al Centre d'Informació Viària de Catalunya, a Barcelona, Gemma Bonet.
Bon dia. Els sinistres s'han produït a la C58, una a Vacarisses i l'altra a Badia del Vallès, al Vallès Occidental. Un altre accident ha estat a l'AP7, a l'Aldea, al Baix Ebre. I el següent, a la C25, a Gurb. Aquestes víctimes mortals se sumen ja també al mort que hi va haver ahir en un xoc entre dos vehicles a la C16, a Cercs, al Berguedà. El director del Servei Català de Trànsit i també la cap de la Comissaria General de Mobilitat ofereixen a aquesta hora una roda de premsa per fer una valoració d'aquesta nit de carnaval que ha estat tan tràgica. Des de principis d'any han mort 29 persones a les carreteres catalanes, 10 més que l'any passat, en aquestes mateixes dates. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Una roda de premsa que, per cert, emetem en directe a Catalunya Informació. Més notícies, Montse Garcia.
El Regne Unit, França i Ucraïna treballen en una proposta de pau conjunta per presentar als Estats Units. Avui Londres acull una cimera informal amb els principals líders europeus i de l'OTAN per refer ponts en Washington després de l'escarni de Trump contra Zelensky a la Casa Blanca. Londres, Coia Ballester Brumós.
El primer ministre britànic comença a donar detalls de per on pot anar la cimera que començarà cap al migdia a Londres. Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, acaba d'explicar en una entrevista a la BBC que té preparat un acord de pau amb França per Ucraïna i que podria incloure un o dos països més.
Hem acordat que el Regne Unit, juntament amb França i possiblement un o dos països més, treballarem amb Ucraïna en un pla per aturar els combats i després el discutirem amb els Estats Units. Crec que hem fet un pas en la direcció correcta, que és una pau duradora a Ucraïna.
Abans de la cimera amb tots els líders europeus i de l'OTAN, Starmer també es reuneix amb la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, en aquest cas en una reunió bilateral.
Anora, Conclave i The Brutalist es postulen com a principals favorites dels Premis Òscar que s'entreguen aquesta matinada a Los Angeles. La gala estarà marcada pels incendis que van devastar Califòrnia el mes de gener i per la presència, en principi, de l'actriu espanyola Carla Sofia Gascón després de la polèmica per uns tuits racistes.
Nit tranquil·la pel Papa Francesc. L'últim comunicat d'aquest matí del Vaticà assegura que el pontífex està estable, però el seu pronòstic continua sent reservat. La Santa Seu també destaca que no ha tingut més broncoespasmes com el de divendres i que està lúcid i orientat.
I parlant encara del pontífex, per iniciativa precisament del Papa Francesc, demà salpa del port de Barcelona un vaixell escola que vol promoure la pau a les diverses ribes del Mediterrani. La tripulació està formada per 25 joves, tots de diferents cultures i religions. En les diverses etapes del viatge hi acabaran passant 200 nois i noies vinguts del nord d'Àfrica, el Pròxim Orient i Europa. En els 30 ports on pararà el vaixell s'hi faran sessions de formació i conferències. En la presentació del projecte que es va fer a Roma, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, n'explicava l'objectiu.
Ese proyecto de encuentro de distintas naciones, culturas, religiones y lenguas que conforman el Mediterráneo, pequeño pero muy diverso. Eso permite tener esperanza, que los jóvenes sean mensajeros de esa convivencia, de esa relación. Podemos ser diversos, pero al final nos entendemos.
Barcelona es el punto de sortida de un viaje que se alargará fins a l'octubre. I els esports, Montse Mir.
Marc Márquez ha guanyat la cursa de MotoGP del Gran Premi de Tailàndia i el seu germà Àlex ha estat segon. La tercera posició ha estat per Pecco Bagnaia. La classificació del Mundial, Márquez és el primer líder de la temporada amb 37 punts, seguit del seu germà Àlex amb 29 i de Bagnaia que en té 23. El Barça es pot situar avui líder en solitari de primera si guanya la Reial Societat a casa aquesta tarda. El primer lloc l'ocupara l'Atlètic de Madrid, que ahir va guanyar l'Atlètic Club per 1-0 amb 2 punts més que els blaugranes, i el Madrid, que va perdre per 2-1 al camp del Betis, és tercer amb els mateixos punts que el Barça. La Lliga Femenina fa uns minuts ha d'haver començat l'Espanyol Deportivo. Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Joaquim Caral, bon dia.
Hola, bon dia. Ara mateix minut 4 de partit, primers minuts de tanteig per part dels dos equips, encara sense ocasions per cap dels dos conjunts. Minut 4 de joc, Espanyol 0, Deportivo 0. Joaquim Caral, Catalunya Ràdio, Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
A la una, Tenerife, Llevant, Badalona. A les dues, Eibar, Barça. I a la CB, aquest migdia, Unicaja, Baxi, Manresa.
Fins aquí les notícies. Cada setmana que Prava us ofereix l'eclipsi.
Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de nit.
Passen 6 minuts de les 12 del migdia, s'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio. Quan el llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi, i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un Àries que va arribar al món un dijous de lluna minvant, una dona que va néixer el 18 d'abril del 1985, i aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta. Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Bob Dylan, Bruce Springsteen van reunir-se per cantar aquesta cançó número 1 a les llistes de tot el món, evidentment, el dia que Maria Fernández Vidal va néixer, aquesta periodista, la cara visible dels esports del TN Vespre. Maria, bona nit.
Hola, bona nit.
Com estàs?
Molt bé, ja no es fa, no, això de tants artistes units per una cançó?
No, la Marató, o sigui, àmbit català i una mica internacional de tant en tant, però ho sabies que el dia que vas néixer...
No en tenia ni idea. Michael, que era dijous, Jackson. Sí que ho sabia, però aquesta cançó no.
Era dijous, sí. Doncs mira, tocada per les estrelles, ja. Vull dir, d'aquí a presentar una gala per la Pilota d'Or.
Apadrinada per tota aquesta gent, eh? Sí, sí.
Com has dormit avui, Maria?
Molt bé, molt bé.
Dorms bé habitualment?
Habitualment dormo bé. Sí, no tinc cap queixa, no tinc cap problema de son. Em puc prendre un cafè abans d'anar a dormir, que no ho faig habitualment, la veritat. Però dormo molt bé. Molt bé.
Quants sou a casa ara?
Ara som 5.
5?
Sí.
A l'habitació, quants dormiu?
A l'habitació dormim 2. I normalment passa algun dia que ve algun visitant, el petit.
Quina edat tenen ara?
9, 7 i 3.
9, 7 i 3. Déu-n'hi-do, eh?
Sí.
Era premeditat tenir una família numerosa? O t'hi has anat trobant?
No era allò de posar una xifra ja d'entrada, però sí que a casa hem sigut sempre molta colla. Jo sóc la gran de 4 germanes i a mi m'ha agradat molt sempre ser gent a casa, m'ha agradat molt. I sabia que si podia, si hi havia l'opció, doncs m'agradaria tenir una família amb colla.
Ho recomanes?
Home, ho recomano si la gent no en té ganes, perquè s'han de tenir ganes i ànims i ho has de viure bé. No ho recomano per... És a dir, si la gent no li ve de gust, que no ho faci. Perquè, sobretot, crec que és una cosa que has d'intentar fer amb bon humor, amb alegria, perquè és una alegria. Si no ho veus així, doncs...
Què és el més difícil d'haver tingut 3 fills?
El més difícil és la logística. La logística, perquè necessites mans i molta coordinació i treballar en equip i no deixar... És a dir, tu pots estar molt acostumat a organitzar-te la teva vida, però clar, has de comptar a organitzar-te la teva, a organitzar la dels petits, a organitzar la casa, perquè no pots arribar i dir, oi, avui no tinc ganes de sopar, no. Hi ha 3 allà que volen sopar, que a més han de sopar amb aquest rotllo que estem ara tots de, oh, han de sopar equilibrats, sa, que no siguin ultraprocessats, que tal, tal.
Tu els sopars no hi ets mai, entre setmana.
No, els sopars no
hi soc mai. Vull dir que aquest equilibri l'has aconseguit podent fer el TN Vespre, que és el TN de més audiència, no? I sense entre setmana ser-hi per sopar. També li passa al Cruanyes, eh?
Sí, exacte, diguem-ne, el meu torn és el torn matinal, Jo m'encarrego de llevar-los, de vestir-los, de donar-los l'esmorzar, de portar-los a l'escola, de fer el dinar, d'anar-los a buscar al migdia, i llavors ja al migdia fem el relleu. Però a mi l'horari m'ha anat molt bé per poder-ho compaginar amb això.
Et miren el Tena?
No, el divendres, potser. El divendres és el dia que no hi ha tanta pressa per anar a dormir, i el divendres sí que em veuen, però entre setmana normalment no.
Si éreu quatre germanes, quatre noies, no? Pel
quatre noies, sí.
I n'has tingut tres, vol dir que encara hi ha l'opció d'igualar l'aposta dels teus pares o no?
No, crec que no. Crec que l'aportació a la humanitat és aquesta, i la idea és... De fet, ja he donat moltes coses, de cotxets, de roba, tot allò ja està repartit entre germanes, amics i tal.
I el millor de ser cinc a casa, què és el millor? T'he preguntat pel pitjor. Que és
el millor, doncs, són aquestes estonetes divertides, no? Del matí, doncs això, quan es lleven tots i venen allà al llit, o quan mires una pel·lícula al vespre, o quan després d'esmorzar amb calma, que això els agrada molt a ells, estar-se estona allà, tenim un racó de joguines al menjador, i estan allà estona, amb el que si els Playmobils, que si els Legos, i poden estar-se dos o tres hores allà jugant.
I juguen entre ells, ja, no?
Que sí, això. També hi ha estones de crits, de baralles, de no sortir d'allà dels conflictes, però també això, disfresses i joguines, i poden estar-s'hi molta estona.
Realment, en devies tenir moltes ganes, perquè em consta que el procés d'embaràs no ha estat fàcil.
No. Perquè, per sort, diguem-ne, en tema de les criatures no han tingut cap problema de salut, ni res, ni durant l'embaràs, ni després, però jo sí. Jo, als tres embarassos, he patit una malaltia que es diu hiperèmesi gravídica, que és, explicat així fàcil, vindria a ser els símptomes de l'embaràs, però molt extrems i molt perllongats en el temps, fins a l'últim dia de l'embaràs. Menjar, hi ha un menjar que em fa mania, no, a mi era molt menjar, o sigui, qualsevol menjar em sentava, el treia, tal com entrava, sortia. L'aigua, que jo bec molta aigua, em feia vomitar, però fins al nivell de que si a la dutxa em queia aigua a la boca, jo havia vomitat a la dutxa. Sí, coses molt... Llavors, clar, intentava menjar perquè és aquell... t'has d'alimentar molt bé a l'embaràs perquè és molt important. Sí, ja ho intento, però tot el que menjo ho trec. Llavors vaig perdre molt pes els primers mesos dels embarassos. I llavors, amb una mica de medicació, doncs vaig poder anar...
En els tres embarassos et va passar?
Sí, en els tres, igual. El que passa és que era cada vegada una mica més complicat, perquè el primer, mira, quan m'estirava al sofà no em movia d'allà anava a vomitar al lavabo, tornava a estirar. El segon ja tenia una nena petita, i el tercer ja tenia dos nens petits afegits, clar.
Això que diuen que la part més complicada ve el postpart, no? I que l'embaràs és per gaudir-lo.
No,
això,
jo això en absolut no, que la gent li fa pena i la panxa, jo tenia unes ganes ja
que sortissin.
Sí.
I a la Kate Middleton li va passar això,
sí,
també, no?
Exacte.
És la mateixa malaltia.
És que, en el fons, li he d'agrair una mica, perquè era una cosa que aquí no... Mira, amb el Manel Elias em van parlar quan van fer la marató de les malalties vinculades a la salut sexual i reproductiva, perquè jo no n'havia sentit mai a parlar d'això. I al primer embaràs tampoc van acabar de posar-me nom, diguem-ne, i en el segon, abans del segon, sí que recordo que la Kate Middleton li va passar que va desaparèixer de l'agenda pública, i la Casa Reial va explicar, doncs, que li passava això, que estava embarassada i que patia aquesta malaltia i que no podia, doncs havia de fer repòs absolut. I clar, buscant per internet i tal, els símptomes, i vaig pensar, és que és el mateix que em passa a mi, exactament igual. I no hi ha massa res a fer, diguem-ne, a banda d'intentar anar menjant el que puguis, intentar frenar els vòmits com puguis, repòs, això, del llit al sofà, del sofà al lavabo, i anar fent, i poca cosa més. Però clar, tu imagina't quan et trobes molt malament, que un virus de panxa que com a molt que et dura 24-48 hores et deixa fet caldo, i llavors penses, és que no és avui, demà i demà passat, és que estic a la setmana 8 de l'embaràs i me'n queden fins a la 38, la 39 o la 40. Mentalment, a mi mentalment em va afectar molt.
Devies deixar de treballar durant aquest temps, no?
Al principi sí. És que no, jo no he pogut anar mai a la feina i explicar, estic embarassada. No, perquè abans ja venia això. I ja estava al llit i havia de trucar i dir, mira, és que crec que estic embarassada, ara em faré un test, però és que no puc ni aixecar-me del llit. I llavors sí que amb una mica de medicació cap al mes 5è, 6è ja podia fer una mica de vida normal, i jo tenia moltes ganes de poder fer una mica de vida normal i m'incorporava a la feina, però bueno, amb algun episodi també d'arribar al pàrquing per marxar i vomitar allà, de vomitar abans de sortir del plató corrent. Per...
Al mig del plató no t'ha passat encara?
Al mig del plató no, però sortir corrent per vomitar sí. Sí, sí.
Anem a coses que esperem que siguin una mica més alegres. La millor nit de la teva vida, Maria.
La millor nit de la meva vida, a veure, és que no és una nit concreta, és una, tinc la sort que és una nit que passa cada any, que és la nit de Reis. La nit de Reis és una nit que m'encanta. Soc molt feliç aquella nit, ho he estat des de petita, després d'adolescent també, i ara d'adulta molt. En els diferents rols, és una nit molt xula. De petita, evidentment, bon, qui més qui menys, doncs és una nit molt emocionant.
Podies dormir tu aquella nit?
Estava molta estona donant voltes al llit, intentant, és que m'he de dormir, i al final sí, sí, evidentment t'adormies. Però després d'adulta, a la Roca, al poble on visc jo, hi ha una cosa molt xula, que és que hi ha una sèrie de gent, una comissió que acompanya els Reis a ajudar a repartir els regals per les cases, i llavors quan ets més gran i pots ajudar els Reis a fer això, doncs
a Igualada també passa això.
Sí, sí, hi ha molts pobles i és molt divertit, és una manera també de viure aquesta nit, i ara amb nens petits doncs també és una altra història, però és una nit de l'any on sóc especialment feliç.
Avui a l'Eclipsi, la Maria Fernández Vidal amb una cançó per una nit de festa que sona així.
Ya dormiré cuando se acabe.
Tancaves discoteques, tu?
No, tancar discoteques no. M'agrada molt la festa, però la festa en el sentit més ampli. Puc anar a ballar, evidentment, m'agrada molt anar... Ara és una cosa que està una mica com per ocasions especials, però m'agrada molt la festa en general. M'agrada molt muntar una superrevetlla de Sant Joan amb els amics a casa, m'agrada els aniversaris...
I tu ets l'anfitriona, tu ets la que l'organitzes i els aculls a casa?
Sí, sí, sí. Jo volia una casa, un lloc on viure que tingués un menjador gran, per poder acollir gent, perquè m'agrada, a mi aquestes mogudes m'agraden.
I això a Barcelona era difícil?
Sí, és que a mi Barcelona jo tinc...
Tu ets de la Roca del Vallès i t'has quedat a la Roca del Vallès.
Els meus pares són de Barcelona, però van anar, el meu pare és mestre i el van destinar cap allà, i jo ja vaig néixer allà, diguem-ne. Però he vingut molt a Barcelona a veure la família, la meva àvia, els meus tiets i tal, però a mi m'agrada molt la vida de poble, molt.
T'imagines el Barça sortint de festa aquesta temporada o no?
Home, i tant, si me l'imagino. Sí, 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 aquesta temporada pinta bé.
Quins ho havia de dir, eh?
Sí, era un meló per obrir, el tema Hansi Flick i com havia quedat l'equip després de la sortida de Xavi, de tot aquell mal rotllo que va quedar, no?, com una mica una sensació...
Jo sóc bastant consumidor de tertúlia esportiva i jo tot sentia defensar Xavi fins al final, pràcticament.
És que a mi em sabia greu perquè crec que no s'ha acabat de ser prou just amb Xavi. És veritat que haurà pres decisions equivocades, té poca experiència com a entrenador, perquè no és com Hansi Flick, que va fer 60 anys, és una persona més jove, però crec que el seu coneixement de l'entorn, del club i tot plegat, jo crec que li podia anar a favor, però és evident que a tothom que ha passat per aquí, tot el tema de saber de què va això del Barça, li ha acabat anant a la contra.
Tu fas un telenotícies, presentes la part esportiva i no t'amagues que ets del Barça.
És que a mi em sembla que els espectadors són com molt intel·ligents, no? És a dir, jo no crec que els espectadors es pensin que jo sóc una persona, en aquest cas, que no m'impacta res de l'esport, que no pots explicar esport sense viure-ho d'una manera...
Però, per exemple, no sabem si hi ha algú del Madrid a la redacció d'esports de TV3?
Hi ha algú del Madrid? D'esports no, però a la tele sí, a companys informatius i això sí que n'hi han. però clar, jo tampoc, és a dir, la meva, el meu exercici periodístic és ser capaç de fer una lectura de l'actualitat i fer una tria de les notícies i explicar-les d'una manera que siguin el més acurades a la realitat possible, sense que, intercedeixi la meva visió o l'equip que a mi m'agrada o el jugador que a mi em cau bé, o que la feina periodística és aquesta. Jo crec que el treball és aquest. Jo, per exemple, treballo molt, l'editor amb el qual treballo, que fem equip, és de l'Espanyol. Llavors, fins i tot en això, crec que també està bé buscar un contrapès, i jo sóc molt també de consultar els companys, escolta, hem decidit això, com ho veus i tal. La feina és aquesta. Després que jo sigui del Barça, doncs em sembla que no perjudica ningú, o no hauria d'intercedir en la manera com jo explico les coses.
No, però hi ha periodistes esportius, però l'altre dia parlàvem amb el Miguel Ángel Román, que ell no diu de quin equip és.
És una tria, però ja et dic, a mi em sembla que... Jo també tinc algun company que diu, no, que jo sóc de tots els equips catalans. D'acord.
Molt bé. No et crec. D'acord,
jo,
no et crec.
Jo no et crec, però si tu dius això, endavant. Jo crec que jo sóc més, en aquest sentit, sóc més visceral, més passional, però quan toca treballar, doncs toca treballar.
Sempre havies volgut fer esports?
No. En això no tinc una resposta d'aquelles, jo des de petita, tal, no, en absolut. De fet, no he sabut mai què volia fer. No he tingut mai clar que volia, m'agradaven tantes coses, però fins al punt de... Jo vaig fer batxillerat tecnològic, vaig fer química, física, matemàtiques, mecànica, electrotècnia, totes aquestes assignatures més tècniques. Vaig fer la selectivitat de l'especialitat del batxillerat tecnològic, i llavors a la tria de les carreres, que has de posar les opcions, sí que vaig posar primer comunicació, segon periodisme, i llavors ja eren tot enginyeries tècniques, de telecomunicacions, perquè anava una mica, em guiava una mica pel que m'agradava. Per sort, en els estudis no he tingut mai problema, i llavors era una mica, què t'agrada? A veure, què et crida l'atenció? La tele? Sí que la tele sempre m'ha cridat molt l'atenció, però si hagués acabat fent de realitzadora o de... doncs també no m'hauria semblat estrany. Mm. Llavors què va passar? Que quan vaig començar la carrera vaig començar a treballar a una productora que feia la tele de Granollers i de Mollet, que són les dues ciutats, podríem dir, més grans del Vallès Oriental, i aquesta tele feia aquesta productora feia les dues teles. I quan vaig arribar, doncs em van dir, d'acord, tu que estàs fent la carrera, que vas de començar, doncs una càmera i a fer el cap de setmana a treballar als esports. I la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, molt bé. Tant a Granollers com a Mollet, anava a veure partits de bàsquet, partits d'hoquei, futbol. El dia que tenia sort et tocava anar a fer el Freaking Granollers, que era com fer el Barça ara, una mica. I llavors d'aquí ja vaig presentar un programa d'esports allà, després les notícies, i vaig enviar un DVD amb coses que havia fet a la tele, i em van trucar per fer una substitució de vacances d'un presentador del 324 d'esports.
I fins avui.
Exacte.
Una cançó per una nit d'insomni. No té res a veure amb la fúmiga que has triat per una nit de festa, per una nit d'insomni, Leta James, no?
És que això que m'heu fet de triar una cançó és l'exercici més difícil que he fet aquesta setmana. Sí, però una cançó per una nit d'insomni, una cançó per una nit de festa. Jo sóc la friki de les playlists, a mi m'encanta posar banda sonora a tot. Això, un sopar, un no sé què, un diumenge al matí, un aniversari, una revetlla de Sant Joan. Jo faig una playlist, però no amb un tipus de música, no. És que a primera hora aniria bé que sonés això, mentre sopem, això altre. I després hi ha aquesta altra música i tal.
T'agrada la música?
M'agrada molt. I com veus, m'agraden estils molt, molt diferents.
Com és que has triat aquesta per una nit d'insomni, si només t'ha triat una?
Perquè aquesta cançó em dona molta pau, i ja et dic que jo no he tingut mai insomni, però penso que en una nit d'insomni potser necessites com relaxar-te i trobar una mica de calma i de pau, i aquesta cançó, que la vaig descobrir té gràcia la cosa, un matí posant el 324 la nit que Obama va guanyar les eleccions
el 2008.
Vaig posar el 324 i estaven fent com un recull de la nit i aquesta cançó la van ballar els Obama a la celebració, allà tot fosc, amb unes estrelletes, i Beyoncé la cantava en directe, una mica més lluny també, i va ser una imatge que em va impactar molt. I la
quin
cançó...
record més bonic, eh?
Sí, no la coneixia, llavors corrent a l'ordinador, el que recordava de la lletra, perquè llavors no hi havia Shazam, i la vaig trobar, i m'encanta.
A veure, puja, Dani. Hi ha una lleugeríssima bateria, pot ser?
Lleugeríssima, sí, però hi és. Sí, sí.
La podries portar tu, aquesta bateria?
Sí, aquesta sí.
Senzill,
sí.
A veure, toques la bateria i t'has donat a conèixer fa molt poc.
Home, a veure...
No, públicament.
Públicament sí, però toco la bateria, deu fer potser 10 o 12 anys ja. Sí, sí.
Carai.
Aquesta, la moguda, és que jo vaig començar a treballar al 324 caps de setmana, quan ja havia acabat la carrera, i clar, de sobte canvia molt el teu horari, perquè la vida acadèmica, diguem-ne, de dilluns a divendres, matí o tarda, sempre tens coses a fer. I de sobte vaig quedar, diguem-ne, lliure entre setmana i treballava divendres, dissabte i diumenge. Alguna cosa saps, no, d'això, tu?
Sí, jo començo abans que els divendres, però sí.
Sí, doncs era això, llavors,
et
clar...
Et quedava temps lliure i necessitaves aprendre alguna cosa nova.
I jo toco la guitarra des de sempre i tenia moltes... El que no sabia era llegir una partitura. No havia anat mai a escola de música i justament al meu poble hi havia l'escola municipal, a prop de casa, i vaig apuntar-me. I em van dir, escolta, has de triar un instrument per fer també llenguatge musical. Vaig dir, home, la guitarra ja la conec... Vaig començar a fer piano, vaig fer un parell d'anys de piano o tres, però tot i que m'encanta, era molt més, em requeria molt més hores d'estudi i tal. I llavors vaig dir, doncs provem la bateria, i em va anar molt bé.
I vas arribar a pujar l'altre dia a un escenari, on era, a l'Udegas?
A l'Udegas, sí, sí, al concert. Això és el Relats Solidaris de l'Esport, el llibre que fem els periodistes esportius, doncs els diners que recapten, que en aquest cas era per la Fundació Enriqueta Vilavecchia, són el que recapta de la venda del llibre i d'un concert solidari. Llavors, en aquest concert solidari, un dels grups que sempre toca és una banda que es diuen Random, que són una banda de versions, que són molt bons. Llavors ja hem coincidit en algun acte de presentació del llibre i tal, i el Xavi Torres, que és el coordinador de tota la moguda, ja es va encarregar que sapiguessin que jo tocava la bateria. I em van proposar, escolta, vols pujar a tocar un tema amb nosaltres?
I patapam.
I jo, sí, sí. I llavors, clar, quan vaig veure...
Quina cançó era?
Highway to Hell, AC/DC.
I a casa, o sigui, entens una de bateria, entenc,
sí,
no?
Sí, sí.
Tens temps de tocar-la? O sigui, és el teu moment de glòria ara? A l'habitació la bateria hi entres només tu? Només la toca tu a casa?
Sí, quan em despisto sempre hi ha algú allà. Però sí, sí, la bateria ja saben que no és una joguina.
Ja on està contents els veïns, també.
No, perquè toco al matí normalment, al vespre això no faig molt escàndol, però vaig a classe un cop per setmana i per tant allà sí que hi dedico més esforços.
Ens queda una cançó per una nit tòrrida. Pereza, un clàssic, eh? O sigui, ara sí. Aquesta cançó feia molts anys que no la sentia.
És que té anys ja, aquesta cançó. Sí, sí. I té un videoclip molt xulo.
Si no, no l'has vist, te'l
recomano,
no,
perquè tot el que... tan explícita com és la lletra, el videoclip són dos cargols, un fregant-se per sobre de l'altre.
S'interpreta tot, no cal
sí,
que...
Sí, sí, però són cargols, que és curiós, que és un animal molt poc sexual, diguem-ne.
Sí, en principi sí.
Sí, sí.
Bueno, no ho sé, no sé la vida sexual dels cargols, com està.
No ho sé, però és un gran tema, aquest.
Com us vau conèixer amb la teva parella?
Ens vam conèixer a l'institut. A l'institut, sí, sí.
Des de l'institut, eh?
Sí, 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 des de batxillerat.
Té mèrit o no és habitual?
No és habitual, no. Bueno, tampoc tenir tres fills tampoc, vull dir, no. Viure en un poble potser tampoc, no. Sí, sí, ens vam conèixer perquè ell va repetir curs a batxillerat i va anar a petar la meva classe i allà ens vam conèixer.
I fins a dia d'avui, i tres fills sí. Després, no?
Exacte. Sí, sí, sí.
Com es fa per mantenir una relació des de l'institut fins a l'actualitat, no? Amb tres fills per mig, perquè la flama no s'acabi de pagar mai? Quina diries que és la clau?
Ostres, jo crec que és agafar-s'ho tot amb una mica d'alegria i capacitat d'adaptació. T'has d'adaptar, perquè amb 20 anys pots fer unes coses i tens unes il·lusions i uns objectius, amb 30 en tens uns altres, i ara que estic a punt de fer-ne 40, doncs uns altres, t'has d'anar adaptant. Jo crec que és molt important tenir capacitat d'adaptació. I llavors, clar, la vida va canviant molt, i si t'adaptes en cada moment i li trobes... hi havia un text de Víctor Hugo que m'agrada molt, que en un moment donat diu: cada edat té el seu goig i el seu dolor. Doncs ja està, és això, és trobar-ho en cada moment i ja està.
Als 40, t'has marcat, o sigui, el tens especialment subratllat al calendari com que vulguis fer alguna cosa abans dels 40 anys? O aquesta cosa que volies fer era un concert amb una bateria dalt d'un escenari?
Això era una cosa que no m'havia plantejat molt, però veus, és això, és adaptar-te. Jo no aniré perseguint per tocar en un escenari, però arriba l'oportunitat i l'has d'agafar. És agafar-la. Segurament quan tens 20 anys, o jo tenia la percepció que vindrien moltes oportunitats de moltes coses, i ara que en tinc 40, que estic a punt de fer 40, doncs tinc més la consciència de dir tot allò que vingui, agafa, o que t'interessi, evidentment, però agafa-ho perquè no sé si hi haurà tant de temps com per anar deixant escapar coses.
Hi ha un moment que jo pateixo mirant el TN, és el moment aquell de l'enllaç en què els esports s'acaben i has de tornar-li la pilota al Cruanyes, i allà moltes vegades us foteu uns mals, no? Allò està guionat o no està guionat?
Mira, he provat totes les coses. He provat totes les opcions de dir no guionem res i així serà més espontani, o si guionem-ho perquè no... Clar,
per no prendre mal.
Clar, però a vegades el Toni... clar, ve de porta 40 minuts fent un TN, encara li falta el final del TN, ha de donar pas a la Meteo, a la Gemma Puig, està escoltant ordres pel Pinganillo,
està distret.
De vegades no, jo intento dir-li: Toni, acabarem amb això i tal, i sí, sí, de vegades ho té molt clar, però clar, però ara quan acabi, quan acomiadi els esports, anem a una última hora perquè a Alemanya passant... Clar, jo també ho entenc, que és una mica embolic, però vols dir que la gent no està ja com esperant aquells moments?
Sí, jo els espero, dic, a veure avui qui fot la gamba, si la Maria o el Cruanyes o la Gemma.
Sí, sí.
Avui a l'eclipsi del suplement, la Maria Fernández Vidal, a veure, esportivament, quina notícia creus que explicaràs aquest 2025 en clau Barça?
Ostres, jo espero poder explicar algun gran èxit del Barça en forma de títol. Ara no sé si serà una Lliga o una Champions, fins i tot, però jo crec que hi ha arguments per tenir doncs, opcions de poder explicar alguna gran gesta del Barça aquesta temporada.
Tant de bo. Maria Fernández Vidal, moltes, moltes gràcies. Molta sort.
A tu, gràcies.
Ara tornem.
La versió televisiva de l'eclipsi ja disponible a la plataforma 3Cat.
A Caprabo podríem...
convidar-te al cinema.
En comptes d'això, preferim abaixar el preu de més de 600 productes, que és molt millor, com el de l'oli d'oliva o l'Ilan, un litre a 4,49 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Caprabo.
El suplement, amb Roger Escapa.
Quantes vegades has dit: algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu i fins a 8 anys de garantia a l'Urquer, només fins al 15 de març. Consulta condicions a Peugeot.es.
Peugeot. Si trobo lloc per aparcar quan reparteixo, he de deixar un piano i ascensor i a sobre m'obren el portal la primera, és un bon dia. I si a més l'acabo amb el nou Berlingo, és un dia perfecte.
Vine als Pro Days de Citroën i aprofita les promocions especials en la gamma de vehicles comercials tèrmics i elèctrics només fins al 20 de març. Citroën. Consulta Citroën.es.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa amb convidats amb feines extraordinàries.
Quan baixes a partir de 30-40 metres, les cordes vocals se pressionen una miqueta i fas una veu així.
I col·laboradors amb habilitats inversemblants.
Com és el soroll de la mallarenga?
Sí, di, 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 di.
Tu per mi, tu per mi, tu per mi.
Que tenen la capacitat d'inventar paraules noves.
Això es va sofisticant.
Sofisticant.
Un programa on passen coses inexplicables.
Estem esperri d'aneu ara.
Esteu tu i qui més?
El fantasma. Sí, sí, el meu home és un fantasma.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Ets una estructura de poder, Elisenda.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
Amb el patrocini de Caprabo. Preus bons sempre.
Situem-nos a Barcelona en plena pandèmia. Els pocs que poden moure's lliurement per la ciutat són els repartidors de menjar a domicili.
Això tornava molt més perillós.
Quan estic esperant de cara a l'ascensor, escolto un soroll molt fort.
Estava entrando ya en casa y se pone muy cerca de mí.
Comencem.
Crims. La veritat no prescriu mai.
Dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Umami 7, glutamin sal.
Els humans sempre cerquem l'umami. El que canvia són els ingredients que fem servir. Els japonesos, per exemple, utilitzem l'alga kombu. I els catalans, el tomàquet.
Vinga, tothom a tocar.
Tot sobre l'umami, el cinquè sabor que tothom persegueix sense saber-ho.
Si coges fermentaciones a través de los soyus, de los garum, de los misos, tú puedes hacer una cantidad con desperdicios de potenciadores de sabor. Tú puedes generar umami de muchas maneras.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Aigua de l'aixeta o embotellada? Quina té més garanties?
En quant a salut, la de l'aixeta. Segueix més controls, més estrictes, la de l'aixeta.
Aquest diumenge, la doctora Helena Codina, responsable de la Unitat de Salut Mediambiental de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Una petita dosi d'ansietat és el que ens fa estar alerta o el voler canviar les coses. Quan això ja sobrepassa, potser caldria buscar ajuda.
El divan, el valor de la conversa.
Si aquest planeta, els ecosistemes, estan sent cada vegada més contaminats, menjant plàstic. De fet, hi ha uns estudis que de setmana ens menjam al voltant d'una targeta de crèdit en forma de plàstic.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Sònia, algú amb opinions contundents?
Home, en Jordi Costa.
Clar. Jordi, algú que expliqui molt bé el futbol?
Tio, el Ricard Torquemada.
Ui, sí. Ricard, algú que dispari amb sarbatana?
El tinc Xavi, l'Oriol Domènech.
És veritat. Uri, algú que ens aporti una mica d'optimisme?
Sens dubte, l'Àlex Almas.
Sempre positiu. Àlex, algú amb mirada crítica?
Hi ha algú millor que la Sònia Salmar?
No, hem vist. Tot això és el Club de la Mitjanit, els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Els diumenges a les 11 de la nit, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Ens portarem bé i ho passarem millor.
El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
2:15. Fa estona que us ho anem explicant. Nit de carnaval tràgic a les carreteres catalanes. 6 persones han mort en 4 accidents al llarg d'aquest cap de setmana. Aquesta nit, 5 morts a la C-16, a la C-58, un altre accident, a la C-25, on ha mort també una dona embarassada, i a l'AP-7. De tot plegat, n'acaba de donar alguns detalls el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamil. L'ha seguit la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
Hola, bon dia, Roger. Doncs sí, efectivament, aquesta atenció als mitjans que ara mateix ha acabat, on el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha explicat que la majoria d'aquests accidents tenen una cosa en comú, i és que hi havia velocitat i alcohol, que han estat les principals causes d'aquests accidents. També una altra novetat, una altra qüestió que ha explicat el director del Servei Català de Trànsit, és que hi ha implicada gent jove en aquests accidents i també dones, unes variables que no es veien tant en els últims accidents, sinó que eren més aviat protagonitzats per homes, doncs, i per homes de mitjana edat. Doncs el balanç tràgic d'aquesta matinada és de sobretot dones i joves. joves i on s'hi ha vist molt implicada la velocitat i també l'alcohol. L'accident, els accidents, com tu deies, han estat a la C25, on hi ha hagut dos morts. Aquests dos morts són una parella de 35 anys, a més ella estava embarassada. A la C58 hi ha hagut també a Vacarisses un mort, i a la C58 també a Badia del Vallès un mort, més una persona que està molt crítica. A l'AP7, a l'Aldea, també hi ha hagut un mort i una altra persona crítica. Per tant, 5 morts només aquesta nit de Carnaval, més una persona que va morir ahir a la C16, fan un balanç tràgic, negre, de 6 persones mortes a les carreteres catalanes aquest cap de setmana. Un balanç, Roger, si em permets, que podria augmentar perquè hi ha 2 persones en estat crític.
Doncs cap de setmana tràgic a les carreteres, coincidint amb Carnaval i amb aquests elements que explicava el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, l'alcohol i la velocitat, que combinats, evidentment, doncs, provoquen el que provoquen. 5 morts només aquesta nit, un ahir, més aquestes dues persones amb estat greu com a conseqüència d'aquests accidents de trànsit en diferents punts del país. Gemma Boret, moltes gràcies per aquesta última hora. Fins ara.
Fins ara, bon dia.
Ho ampliarem també, evidentment, amb l'Eva Compte, el butlletí de la Una, avui al Catalunya Migdia, també amb més detalls d'aquest cap de setmana tràgic a les carreteres, amb aquestes 6 morts, 2 persones més greus. Veurem com evolucionen, i la informació puntual, com sempre, a l'antena de Catalunya Ràdio, aquesta compareixença del Ramon Lamiel, que l'hem pogut seguir també fa uns instants a través de Catalunya Informació. 5 minuts per 3 quarts d'una.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Avui dos escriptors al Sembla Mentida, Miqui Otero, l'home orquestra. Bon dia, bona hora, Miqui.
Bon dia.
Jordi Puntí, l'home confeti. Com esteu, Jordi?
Què tal? Bon dia.
Doncs aquí estem, encapçalant aquest cap de setmana, ja recta final d'aquest suplement, amb la benvinguda a dos escriptors que transformen en historietes i contes de manera literària les històries dels oients.
667 07 16 11. Explica'ns en una nota de veu curta una anècdota personal increïble, una vivència d'allò més particular on els nostres escriptors puguin trobar la inspiració. Repetim, 667 07 16 11.
Com teniu la gent de companys, perquè s'apropa Sant Jordi i acabem de rebre unitats i unitats d'estrenes literàries cada setmana, que és difícil de processar. Tenim l'equip de guionistes desbordat llegint a càmera ràpida, perquè no hi ha com l'opció de Netflix que ho pots fer a velocitat 3.
Amb un e-book pots fer-ho, no? Un audiobook, si l'escoltes. No, el Miqui i jo som de la temporada passada. Sí, o sigui, sí, aquest sí. Any ens ho mirarem amb una distància.
Ens tornem, clar, nosaltres ens va tocar i vam coincidir a moltes parades l'any passat, que traiem novel·les dos.
I llavors, a l'any següent, penses, bueno, ja ara veureu el que és el Sant Jordi. No?
Passa com amb els artistes musicals, que l'any que treuen disc, primer fan una primera gira amb els bolos que tenen un preu, i el segon any continuen girant el mateix disc amb un preu del bolo rebaixat. No sé si en la vida literària de les vostres publicacions també us organitzeu així els bolos que teniu.
Yeah. A mi, Matt, o sigui, de vegades et toca firmar el segon any de vida de la novel·la, però jo intento evitar perquè és la manera de viure Sant Jordi, perquè si no, literalment, no els vius l'any passat. Sí, vaig estar firmant 12 hores, vull dir, no?
Sí, igual.
I se't fa estrany, sí. Però no hi ha FOMO ni res, vull dir que també gaudir el Sant Jordi des de fora, com a lector, sí. I com a persona també és magnífic.
Hi ha aquesta cosa de que això que tu dius seria quan surt l'edició de butxaca.
Ah,
però l'edició de butxaca no vas a signar llibres, al contrari. És com dir, bueno, ja abandono el meu fill al seu ample món i que passi el que sigui.
L'edició de butxaca és una operació també de les editorials per primer vendre el mateix material amb una mica més cara, amb una edició amb tapa dura, no? I l'edició de butxaca és tapa tova i normalment surt una mica més bé de preu al cap d'uns mesos de la primera
Això amb els bestsellers aquí realment...
Vosaltres teniu edició de butxaca de les vostres publicacions o no existeix?
Sí, sí.
Jo sí, a mi m'han fet ara com la col·lecció Miki Otero, llavors estan sortint totes en butxaca.
Col·lecció però... Miki Otero, poca broma.
He semblat una mica, creatiu.
Tu vas a la llarga.
He semblat una mica
Fundi o César. Vas a la casa del llibre i, perdona, la col·lecció Miki Otero, a quina estanteria la
teniu? Allà, pel camp de taula.
Està a un minut de parlar en tercera persona.
Jo com Belén Esteban, Julio César i Cristiano Ronaldo, perquè el Miki diu, el Miki prefereix el Sant Jordi.
Exacte.
Doncs, a veure, la història de la Maria, qui l'ha escrit? La col·lecció Jordi Puntí o la col·lecció Miki Otero? De qui és la història de la Maria?
A veure, escoltem-la.
Ens acabàvem de casar. Es pot dir que no havíem sortit mai de casa. Era l'any 1976. Vam anar a les Canàries. Allà vàrem conèixer un grup de parelles que s'havien casat el mateix dia que nosaltres. Vam congeniar i vam anar sempre tots junts. En aquella època feia de bon comprar les Canàries, sobretot petits electrodomèstics. El meu marit va voler una ràdio pel cotxe. De tornada ja a l'aeroport, ell va anar a declarar la ràdio per tal de tenir el certificat per si algun dia sortíem de l'estat amb el cotxe. Jo també em vaig posar a la cua per declarar el meu. Quan va sortir, em va dir que la cosa havia sortit molt cara, que potser era millor que sortís de la cua i marxés dissimuladament, amb el meu envolum. Jo, que era força peruga, en aquell moment no m'ho vaig ni pensar. Només vaig dir, sí, total, que vaig començar a caminar amb el cor a mil. Havia fet pocs metres quan sento que em fan xxxt. Jo que em paro, deixo el paquet a terra i em giro. Des de l'altra banda de la cinta veig els meus companys de viatge tronxant-se de riure. Més tard jo també vaig riure, tot i que en aquell moment de poc m'agafo un infart.
Aquesta és la història de la Maria que hem rebut al 667-0716-11 i que la col·lecció Miki Otero ha transformat en un conte que es titula Ansietat de tenir-te als meus braços. Som-hi, Miki.
Encara tenia arròs als cabells quan l'avió va aixecar el morro. Era el primer cop que volava, el primer cop que viatjava, el primer cop, es podria dir, que sortia de casa. Tenia 23 anys i m'havia casat hores abans. Anàvem de viatge de noces a les Canàries i durant l'enlairament, quan foradàvem el primer núvol, la meva felicitat era gairebé tan gran com la meva ansietat. Amb una mà descobria grans d'arrossos al cap i amb l'altra estrenyia la del meu, encara em costava dir-ho, marit, que bé que sonava. No sé si l'avió s'estamparà, però si continues apretant, a mi m'agafarà un ictus. Em va dir, relaxa't, petita, és la nostra lluna de mel. Quan vam baixar de l'avió, el vent despentinava les palmeres. No necessitàvem ningú més, però només arribar vam conèixer l'hotel una parella que s'havia casat el mateix dia de nosaltres. Uneix molt, això, tant com perquè un matrimoni català i un altre de Valladolid es tornin inseparables. El marit, que es deia Innocente, era Tuno a Salamanca. Per mi un Tuno era com un unicorn o com un drac. Mai no n'havia vist un. Fins i tot em feien una mica de por. Durant la partideta de cartes ja va treure la bandúrria. L'endemà, amb el cap emboirat per les copes de la nit abans, vam anar de compres. Tot era més barat. En un mercadet, l'Innocente li va comprar unes maraques a la seva dona, la Placeres, i vam aconseguir el caset de grans èxits del Nat King Cole. I en un basar, el meu marit va agafar una ràdio pel cotxe i jo un radiocasset enorme. Aquella nit, després de sopar, vam pujar a l'habitació. Quan vaig sortir del bany amb el camisón, el meu marit havia estrenat el radiocasset a piles. Vaig enllitar-me amb la veu del cantant i els ulls del marit dient-me ansiedad de tenerte en mis brazos.
Ansiedad de tenerte en mis brazos.
A l'aeroport de tornada, el meu marit va decidir declarar la ràdio del cotxe per si mai havíem de sortir de l'estat. Jo duia el radiocasset embolcallat amb l'abric i estava tan contenta que gairebé el braçolava, com si fos el nostre primer fill. Quan va tornar em va dir que la broma havia sortit caríssima i que era millor que intentés colar el radiocasset il·legalment. Jo, prou a la mena, vaig dir, sí, amb el cor a mil, vaig fer la cua del control amb el radiocasset als braços. En el moment clau vaig sentir que em feien... Em va sortir el cor per la boca. Pensava que eren els guardes, però vaig veure ràpidament que havia estat una broma dels meus. Els hagués matat, però això no va ser el pitjor. Amb l'ensurt vaig abraçar tan fort el radiocasset que vaig donar-li sense voler el play. Així que va començar a sonar la puta cançó. Ara sí que em pillarien. Però l'Innocente va agafar la bandúrria i va començar a tocar per sobre de la cançó mentre la Placeres el seguia amb les maraques i el meu marit, normalment tímid, cantava volum molt fort per tapar el so del caset, ansiedad de tener tus encantos, i obrir els braços per rebre'm. Ens acabem de casar, vaig dir als guàrdies. Oh, en fi, qui no s'emociona amb els nuvis? Qui no estimava un tuno a les Canàries de 1976? Encara ara, quan sona ansiedad, sento el pessigolleig a la panxa.
Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi reparto con frenesí.
La història de la Maria transformada amb aquest conte del Miqui Otero, amb aquesta ansietat de tenir-te als meus braços. Jordi Puntí, què t'ha semblat?
Jo, sí, m'ha agradat molt, i mentre l'anava escoltant, l'havia llegit abans, però mentre l'anava escoltant pensava, és un conte de terror. En realitat, la música que estava convertint això en un conte, perquè qualsevol lloc on apareguin uns tunos,
clar,
sempre serà
bueno,
terrorífic.
Anem a per la segona història que hem seleccionat aquesta setmana. Ens l'ha explicat la Rosa.
Fa una pila d'anys vaig perdre un anell modernista a Gijón que tenia tres brillants. Bé, vam estar buscant, no el vam trobar i vam creure que potser expulsant els llençols havia sortit per la finestra. Llavors, al tornar a Barcelona, me'n vaig fer un altre, era diferent, només tenia un brillant. I ara fa qüestió d'uns sis mesos, bueno, l'estiu passat, vaig anar a Platja d'Aro, quan anava a fer la maleta per tornar, em vaig trobar un anell a lo que era la maleta buida. Llavors vaig arribar a casa i pensant-me de que per guardar-lo, i la meva sorpresa va ser de que vaig trobar que en comptes d'un anell en tenia dos. Què va passar? No ho sé, i de moment encara no ho sé ara. Ha estat un gran misteri.
Home, misteri que no s'ha resolt.
Bueno, potser el conte sí.
Ara ve la ficció.
El Jordi Puntí ha titulat aquest conte, això promet, La senyora dels anells.
Els seus fills li deien la senyora dels anells. Sempre en portava com a mínim tres a cada mà, a vegades quatre i tot. I quan hi tocava el sol, t'enlluernaven amb un esclat d'or i pedres precioses. No tots els anells eren iguals, però el dit del mig de la mà esquerra hi dominava un anell d'or delicat amb unes giragonses modernistes i coronat per tres brillants esplèndids. La senyora dels anells els hauria portat sempre dia i nit, però el seu marit es queixava que tot dormint més d'un cop l'havia esgarrinxat. Així doncs, quan se n'anava al llit, se'ls treia tots un per un, els admirava uns segons i els posava en filera a la tauleta de nit. Cada anell tenia una història, el record d'un aniversari, d'un viatge, del naixement d'un fill, però l'anell que ara ens ocupa i preocupa era especial perquè resumia un estat d'ànim. L'havia encarregat ella mateixa al joier Capdevila pels 25 anys de casats, i el veia com una mostra d'orgull, de resiliència, que es diu ara, per haver aguantat un marit que amb els anys s'havia tornat una mica sòmines i s'oblidava dels dies importants. Perquè jo m'ho mereixo, li havia dit ella, mentre ell feia que sí amb el cap, dissimulant el calfred que li produïa imaginar-se aquella factura.
Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que símbolo de nuestro amor.
La senyora dels anells va lluir aquella meravella fins que van fer un viatge a Gijón, i aleshores el va perdre. Semblava un fet paranormal. Quan es va llevar al matí, els altres anells eren allà, damunt la tauleta de la nit, a l'hotel, i el dels tres brillants havia desaparegut. Ella i el seu home van recordar què havien fet a les últimes hores, abans d'anar a dormir, buscant indicis. Van remoure els llençols, van repassar cada racó de l'habitació, els armaris, el quarto de bany, i res. Van sospitar del personal de neteja, però encara no havia entrat ningú a l'habitació. I al final van decidir que potser l'havien perdut absurdament, com es perden les coses quan al vespre havien desfet el llit. El sexe en un hotel sempre sembla més excitant. Van passar 5 anys, i la història de l'anell es va convertir en una anècdota de sobretaula, com aquell cop que una periodista de TV3 els va entrevistar tot sortint de veure mar i cel, coses així. Amb el temps, la senyora dels anells havia substituït la joia perduda per un altre anell, amb un diamant més petit, i llavors un dia, mentre feien la maleta per un altre viatge, va ficar la mà en un replec del folre i va notar una cosa estranya. Va furgar-hi i li va sortir el famós anell, la nineta dels seus ulls. Va deixar anar un crit de sorpresa i tot seguit va llançar una mirada al seu marit. Va ser tu, eh? Li va dir. Ets capaç d'haver-me amagat això a Gijón tots aquests anys? La seva cara de nen atrapat infraganti ho deia tot. És que la nit, quan dormíem, em feies mal. Ella va agafar l'anell, va fer un petó als tres brillants i se'l va posar al dit del mig. Després va alçar la mà esquerra amb el dit ben estès i li va ensenyar al marit amb tota la ràbia guardada durant anys. A partir d'ara, tot seria diferent.
Yo sé que tú piensas que yo soy lo peor ahorita, que todo lo que nos pasó fue por mi culpa.
El Jordi Puntí, amb aquesta història de la Rosa, la senyora dels anells, dient fuck off, bàsicament,
sí,
quants anys després.
Era una mica complicat explicar-ho sense fer servir la paraula, no? Clar, que en castellà diuen una peineta, en català diuen fer una figa, es pot dir fer una figa.
Fer una figa, eh?
Però no és gaire normal. Llavors he pensat, mira, explica-ho sense dir el nom.
Un punt superheroic, eh? És com el mite fundacional d'una superheroïna, no? És la senyora dels anells.
És el primer capítol.
I val a dir que sembla mentida total perquè tu a la família tenies una història similar.
Sí.
Que la vas explicar un dia.
Exacte. T'ho vaig explicar un dia, és veritat. Una parenta que va perdre un collaret, un braçalet, un dia baixant amb el tren a Barcelona i al cap dels anys el va tornar a trobar en aquell mateix tren, en el mateix vagó, a la mateixa cadira, furgant allò, el raconet d'això, li va sortir al braçalet.
Encara més inverossímil.
Que és totalment, sí, totalment. Sí. La meva teoria, i aquí és on desfaig, i jo crec que és el mateix que devia passar en aquest cas, és que el braçalet havia estat tot el temps, tots els anys, al doblec del labric. I s'havia quedat amagat allà i llavors...
Fins que un dia va acabar sortint.
Exacte, sí.
Jordi Puntí, Miqui Otero, volem més històries com aquesta. Ja ho sabeu, 667-07-1611. Moltes gràcies, molta sort.
Doneu-nos teca, que vagi bé. Sí.
Sembla mentida. Envia una nota de veu curta al 667-07-1611 explicant una anècdota personal d'allò més inversemblant. Els nostres escriptors la transformaran en forma de conte. 667-07-1611. El suplement, amb Roger Escapa.
Pilota de Joan Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Reial Societat a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Hola, Elena. A la nova feina puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Linca. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El 8 de març se celebra la cloenda de la capital de la Sardana a Manresa. Amb ballada de sardanes a la plaça Major, seguida d'himnes del cor i l'espectacle de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya amb les cançons més emblemàtiques dels darrers 300 anys. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
L'ample del cel...
El Teatre Nacional rescata la figura de Rosa Maria Arquimbau amb Marí la Roja. La història d'una dona que intentarà canviar la mentalitat de tota una presó. Un retrat intens de la lluita feminista, el pes del patriarcat i la maternitat a la presó. Marí la Roja, del 6 de març al 6 d'abril, al TNC. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Okay, here are the nominees for best motion picture.
Apropa't a les estrelles amb la nit dels Oscars.
Aquest diumenge, programa especial en directe amb Toni de la Torre per seguir la gala menys previsible, però més emocionant dels últims anys.
The Brutalist, Emilia Pérez, Conclava, Wicked i Anora lideren les candidatures.
Quina s'endurà més estatuetes?
Una nit amb els comentaris de Manu Yáñez, Juliana Canet, Joan Enric Barceló, Marta Ferrer i Víctor Esquirol.
Bromes amb els actors, bromes amb els nominats.
I amb Francesc Garriga des de Los Angeles.
La matinada de diumenge a dilluns, a partir de les 12, la nit dels Oscars es viu a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Per arribar a la una, el suplement de Catalunya Ràdio d'aquest diumenge l'hem fet possible a la coordinació d'informatius Eva Compte, redacció Núria Pujades, Marta Ferrer, Marina Laminos, Albert Postils, Miquel Alós, Pablo Ostacio, producció Sònia Olufeu i Eva Catalán, control tècnic Dani Rodríguez, Roa Iniesta i el control central Pepi Quinteros. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí. Ens podeu recuperar sempre que vulgueu a catradio.cat/el suplement, a la plataforma 3Cat i a on faci falta. Salut i ràdio per tothom. Que vagi bé.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.